Passen exactament 5 minuts i 25 segons de les 4 de la tarda. Gràcies per acompanyar-nos. Primer dijous d'aquest nou any, del 2019. Avui és dia 3 de gener i aquest és el programa número 89. Encara estem immersos en el Nadal. Encara estem vivint gairebé ofegats, no només pel caldo i la cardolla, no només pels canelons de l'àvia, no només pel capó, no només pel cava, pels bombons i pel torró, sinó sobretot per la beneïda i a vegades inexistent família. I segur que m'entendran quan els expliqui per què he utilitzat aquesta expressió i no una altra. La veritat és que quan arriba aquest temps en el que tothom s'ha de reunir amb les persones que més estima i que més l'estimen, hi ha moltes altres que viuen soles i que viuen el Nadal d'una manera angoixant i angoixadora per ells, òbviament. L'altre dia llegíem a la premsa, el passat 26 de desembre, que un de cada 5 grans a l'estat espanyol viuen en condicions de vida molt deficients. No només perquè no els hi arribi la pensió, no només perquè potser estiguin vivint sols, sinó perquè segur, aquest és l'informe que tenim aquí al damunt i que forma part d'una de les notícies dels últims dies de l'any 2018, un tant per cent molt elevat de persones grans viuen en condicions difícils. Més de 1,5 milions de persones, que es diu ràpid i ras, és a dir, un 20% dels més grans a l'estat espanyol viuen en una anomenada vulnerabilitat residencial extrema. Alguns d'ells, si poden, si tenen sort, diria jo, ara ens ho respondrà i ens ho explicarà la nostra convidada, la que tenim avui aquí presencialment al nostre estudi, podran anar a una residència i molts altres hauran de viure amb el patiment potser de compartir vida a un edifici vell, en un quart pis, per exemple, i sense ascensor, la qual cosa vol dir que limita no només la seva capacitat de comunicar-se amb els altres, recepta infal·lible per tenir un envelliment digne, sinó sobretot el seu propi esperit de vida i la seva pròpia mobilitat. Avui volem parlar de l'envelliment i ho volem fer aquesta setmana, que teòrica i pràcticament tots són flors i violes. Però com sempre, per començar el programa i per centrar-nos, una pel·lícula. Pel·lícula nord-americana de l'any 1985, basada en una novel·la de David Saperstein, que va guanyar el Premi Pulitzer. La pel·lícula va ser dirigida per Ron Howard i explica la història d'un grup d'avis que recobren les energies de la joventut quan accidentalment es vinculen amb un ésser d'un altre planeta mentre viuen a una residència de Califòrnia. Segur que recorden perfectament aquest film, Cocoon.
Yo me siento fenomenal. Sería capaz de comerme el mundo.
Se guardan un secreto, no se lo diría a nadie.
No se puede confiar en nadie. ¿Verdad, Jack? Nunca estaremos enfermos, ni envejeceremos, ni nos moriremos.
Si no han vist Cocoon, jo els recomano que ho facin, els convido que ho facin perquè és una pel·lícula fantàstica protagonitzada per grans actors i actrius, Donna Meche, Wilfred Winfrey, Hugh Cronin, Brian Dennehy, Jack Guilford, Maureen Stapleton, la gran Jessica Tandy, Wynne Verdon, Steve Guttenberg i Tanhi Welch. Aquests són els grans actors i actrius que van donar vida a aquestes persones grans que viuen en una residència a Califòrnia i se n'adonen que, bé, la casa del costat, a la piscina i en una espècie de flors que allà dins hi ha, sense cap mena de dubte, el secret de la vida, i en lloc d'anar cap als 90 anys van com si fos una història de Scott Fitzgerald, el recordaran segur, l'estrany cas de Benjamin Button. En lloc d'anar cap endavant, en lloc d'anar cap a la bellesa, tornen cap a la joventut. Però, esclar, això forma part d'un guió d'una pel·lícula. Res té a veure amb la realitat. La realitat és una altra. Per aquesta raó, avui volem parlar de l'envelliment i els convidem a que participin activament del nostre programa. 900-630-630, telèfon directe de Boca Orella. Aquesta és la línia que han d'utilitzar, perquè estic segura que moltes persones que ens estan escoltant tenen l'avi o l'àvia a una residència. I potser, cada vegada que van a veure aquest avi o aquesta àvia, tenen una sensació inversemblant o ambivalent, deixem-ho així. Així doncs, que si vostès estan vivint aquesta tessitura, ens agradaria compartir amb vostès aquest moment que estan compartint amb les seves persones grans. 900-630-630. Avui, l'envelliment. A l'estudi, la Montserrat Llopis, directora general de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials. Senyora Llopis, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies per invitar-nos.
Escoltin, tant de bo la vida fos com aquesta pel·lícula, no com Cocoon, que en lloc d'anar cap endavant, anéssim cap enrere, vull dir, en lloc de fer-nos vells, amb B baixa, amb tot el que això significa, tinguéssim l'oportunitat de, bé, doncs, prendre l'elixir de l'eterna joventut. Però això és una pel·lícula, forma part d'una novel·la que va guanyar el Premi Pulitzer i que res té a veure amb la realitat. La realitat és que, per exemple, això que comentàvem amb els oients, un 20% de les persones grans a l'estat espanyol viuen en l'anomenat, que jo no ho sabia, vulnerabilitat residencial extrema. Aquesta és una realitat per a moltes persones grans que viuen a Espanya, senyora Llopis.
Aquesta és una realitat perquè actualment a Espanya moltes de les persones grans que viuen actualment a casa seva viuen en una casa de propietat, estan molt arraigats a la seva casa i tampoc volen deixar-la. I a més, van fer el 2010, crec que va ser, IMCERSO va fer un estudi entre persones grans i el 90% d'aquestes persones volien viure a casa seva, a la seva casa de tota la vida, encara que fos sols. Només un 3% van decidir que preferirien viure en una residència en el cas de que es trobessin sols. Per tant, viure a casa, encara que sigui en condicions que molts de nosaltres trobaríem molt justetes, molta gent li agrada, però hem de lluitar perquè això no sigui així, i sobretot hem de lluitar perquè les cases cada vegada estiguin més preparades per la nostra gent gran.
Clar, la veritat és que a mi em va cridar poderosament l'atenció aquest article, perquè jo, ja l'he dit, no sabia que existia aquesta nomenclatura, no? La vulnerabilitat residencial extrema. Aquest article del diari El Mundo, que és molt recomanable, parla de persones, per exemple, no?, a la Barceloneta, que viuen en un edifici antic, en un quart pis, sense ascensor, amb unes escales que són incompatibles amb una persona gran, ja són difícils per gent jove, imaginin per una persona de 80-90 anys, que en el major dels casos, vostè parlava d'aquests avis que no volen sortir de casa, aquest gairebé 90% de persones que volen quedar-se a casa i envellir a casa, aquest 3% que sí, bé, doncs volen sortir de casa, però és que n'hi ha molts que no poden accedir a una residència. És a dir, que no només és voler, senyora Llopis, sinó també poder, vostè ho sap millor que jo.
Totalment d'acord. De totes maneres, des de que es va fer la llei de la dependència, és un dret universal, no gratuït, però sí universal, de que totes persones que tenen un nivell de dependència de grau 2 tenen dret a accedir a una plaça residencial. L'altra cosa és que hi hagin potser places per tothom, no? Places de la xarxa d'utilització pública. A vegades costa uns mesos entrar-hi, però en principi sí que és un dret d'aquestes persones. Tot i que nosaltres sempre pensem, quan necessitem algun recurs, pensem en residència, però no és l'únic recurs que hi ha a l'abast de les persones grans. Nosaltres a Acre, que no sé si coneixen una mica qui som, no? A Acre tenim un servei cap al ciutadà, que es diu Xarxa Gran, que ajuda aquestes persones a buscar qualsevol tipus de recurs entre els diferents que hi ha. I la residència és un, però no és l'únic. Tenim ajuda domiciliària, hi ha teleassistència, i he de dir que cada vegada més els recursos més demandats són ajuda domiciliària. O sigui, les persones grans tenen accés a la teleassistència pel fet de tenir 65 anys i tenir un grau de dependència mínim, i a partir d'aquí demanen aquestes ajudes domiciliàries, també hi ha el centre de dia. Jo crec que la residència cada vegada més es converteix en un lloc on la persona que hi va realment ja no pot viure sola a casa, perquè el deteriorament, no només envellit, sinó perquè té algun tipus de deteriorament cognitiu que fa impossible, perquè necessita una ajuda continuada durant moltes hores, i aleshores sí que és recomanable una residència. Però, mentrestant, hi ha altres serveis que hauríem de... o sigui, que jo crec que s'han de difondre més i s'han de donar a conèixer més, perquè la residència és un recurs, però no és l'últim.
Fixi's, en aquesta mateixa notícia a la que fem referència, en aquest reportatge boníssim que va publicar el diari El Mundo, la Raquel Díaz, del passat dia de Sant Esteve, deia que des del començament de l'era postindustrial l'esperança de vida ha anat en augment, especialment a països com Espanya, que a més estem contents de que sigui un dels països on es viu millor i més anys, i això fa que, això que deia vostè ara, no, que hi hagi cada vegada un número més important i més alt de persones de més de 65 anys que tenen una salut bastant raonable i una independència fins i tot fisiològica al 100% en la majoria dels casos i que òbviament volen quedar a casa. No? Tenim un oient, Montse, abans li deia a la senyora Llopis que ha estat molt amable de venir avui, un dia complicat, perquè la majoria de les persones que formen part de les direccions generals, com és el cas del senyor Llopis, són de vacances, així doncs que li agraeixo especialment a la senyora Llopis que hagi vingut presencialment a aquells estudis de Ràdio 4 al carrer Roc Boronat 127 de Barcelona. I li deia que per nosaltres és molt important la interacció amb els oients, perquè al cap i a la fi són ciutadans soberans i que escolten la ràdio pública. Tenim un oient que es diu Jaume, que ha marcat el 900-630-630, perquè avui especialment ens posem a la pell dels pares, dels nebots, dels nets, que tenen un avi a casa i que a vegades no saben ben bé com conviure amb aquesta circumstància. No? Jaume Cornellà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com està?
Bueno, mira, he parlat alguna vegada amb tu.
Digui'm.
Pues, bueno, ara, família, els ciències de moment sembla que no tinc, però jo conec una senyora que vaig a veure a la vegada, que no és família, però bueno, la vaig a veure perquè quan la vaig a veure... Perquè
té una bona amistat.
Sí, estava casat, era la protagonista, es pot dir, perquè és la que obria la porta i tal, i va, anava molt ben vestida, però clar, li va agafar un nitus i em pensava estar a la residència, no? I de vegades en quan vaig a veure-la. No?
I ara aquesta senyora viu sola?
Eh?
Aquesta senyora viu sola, Jaume?
Vivia sola.
Uh-huh.
Vivia sola, bueno, ara... sí, quan estava... dia més bé, no l'anava a veure ningú, no? Perquè...
Ja.
Sempre passa pels diners, no?
Ja. Jaume, entenem perfectament la fotografia que ens ha fet de la situació d'aquesta senyora. Gràcies per trucar i per col·laborar en el nostre programa. Fins aviat
bé,
i bon any.
Bona tarda i que vagi bé. Bon programa.
Gràcies, Jaume. Adéu, Cornellà. Clar que ens explicava aquest senyor, no?, que a vegades també on arriba la família arriben els veïns, però... aquesta no hauria de ser la naturalitat, Montse, és a dir, el fet de que aquest senyor que tenia aquesta senyora de coneixença, que sabia que estava sola, sabia que estava passant per un mal moment, l'anava a veure... home, aquesta no hauria de ser la normalitat, no?
Bueno, jo crec que tenir família, tenir amics, tenir veïns que s'ocupin de tu no és una... evidentment que s'han de garantir que hi hagin places o que hi hagin recursos per tothom, però jo no... o sigui, jo no veig malament que els veïns s'ocupin. De fet, hi ha alguna iniciativa, crec que és de l'Ajuntament de Barcelona, que és Radars, que els veïns s'ocupen i fins i tot les tendes, la farmàcia del costat, si la persona gran baixa. I, si les persones volen viure a casa seva i tenen una certa independència, el fet de que el seu entorn sigui amable amb ells és una manera més de voler-se aixecar cada matí, voler viure. Una altra de les coses que havien fet a Acre fa uns anys i que encara ho mantenim en alguns centres, és el tema compartim taula. O sigui, nosaltres, els propis centres de dia i residències, obrien aquests centres per persones del seu entorn que vivien soles i volien compartir una estona. I compartíem taula, vull dir, els centres els invitaven a dinar i per això era una situació molt maca per aquestes persones que estaven vivint a casa seva. Era una manera, unes ganes d'aixecar-se cada dia, posar-se maco, vestir-se per anar a compartir aquest dinar amb altres. Jo crec que la solidaritat és bona i evidentment no s'ha de deixar tot a la voluntat dels veïns o de la família, però sí que no estaria massa... crec que és bo utilitzar els amics i els veïns.
Home, quan es tenen, jo sempre dic el mateix, hi ha una família biològica, però després una família molt important que és l'escollida, eh?
Sí, sí.
I aquesta família que forma part de l'entorn privat de cadascú és molt important. Jo recordo que fa unes setmanes ja, perquè vam estrenar el passat mes de setembre aquest programa, vam parlar de les persones més grans de 65 anys, no? Perquè 1,9 milions de dones majors de 65 anys viuran soles dins d'una dècada, és a dir,
sí.
les dones de la meva generació gairebé, d'aquí 10 anys, doncs viurem soles, sí. No? Perquè estan divorciades, o perquè es quedaran viudes, o perquè senzillament no han escollit viure soles, estan solteres, o per mil i una raons. Clar, va venir un senyor que ha organitzat a Sant Feliu de Guíxols una espècie com de cooperativa d'amics que estan llogant apartaments per quan d'aquí 10 anys tinguin 65 anys poder estar junts, no? Però clar, com bé deia aquest senyor, també s'ha de tenir un poder adquisitiu molt concret que no tothom té en aquests moments, senyora Llopis. És a dir, una persona d'aquest equip, membre d'aquest equip, la seva mare és a una residència, i la veritat és el que diu sempre ella, no? Una cosa és el que és, una altra cosa és el que en realitat és o significa tenir la mare o el pare en una residència geriàtrica. Si li sembla, en parlem, però donem la benvinguda al doctor Antoni Salvay Casanovas. Ell és director de la Fundació Salut i Envelliment de la Universitat Autònoma de Barcelona. Doctor Salvay, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com està? L'està escoltant la senyora Llopis.
Bona tarda,
perfecte.
Antoni.
Bona tarda, què tal?
Molt bé.
Antoni, com podríem definir allò d'envellir? Com podríem definir l'envelliment? Perquè, clar, tots sabem el que és des d'un punt de vista fisiològic fer-se gran, però des d'un punt de vista psicològic i des d'un punt de vista emocional, què és l'envelliment, doctor Salvà?
Bé,
perdoni la pregunta, que és una mica complicada, eh?
No, és bastant difícil definir l'envelliment des d'un punt de vista psicològic i emocional, perquè no hi ha una única manera d'envellir. És a dir, envellir, que vol dir anar passant anys, vol dir acumular anys, des d'un punt de vista fisiològic, és un procés bastant concret, que té a veure, doncs, amb l'evolució de les molècules, de les cèl·lules, i que té a veure amb la genètica, però, en canvi, l'evolució de lo que és la psicologia i de lo que són els aspectes emocionals tenen molt més que veure amb l'entorn i amb les vivències que un va acumulant al llarg dels anys. Per tant, definir l'envelliment o dir de quina manera és l'envelliment des del punt de vista psicològic, hauríem de dir que és molt divers i que depèn molt de cada persona. Cada persona envelleix d'acord amb la seva pròpia manera d'haver viscut tota la seva vida, i per tant és l'acúmul de tot allò que un ha experimentat, d'allò que un ha sentit, d'allò que un ha passat, en positiu i en negatiu. I el resultat és el que tenim quan una persona és gran. I quan una persona és gran és molt diversa. No hi ha una única manera de ser gran.
Clar, no, i tant. Miri, aquí tenim damunt de la taula una entrevista que aquest cap de setmana en Juan Luis Álvarez, company de La Vanguardia, li va fer el gran mestre José Luis Cuerda, el mestre del cinema, ja saben vostès, que va fer aquella pel·lícula meravellosa Amanece que no es poco, i que ara hi torna amb Tiempo después, una manera irònica d'entendre la situació actual de la política espanyola, que també, a més, ha triomfat molt a Twitter. I a mi hi ha dos encapçalaments de l'entrevista que m'ha fet molta gràcia, no? Quan en Juan Luis Álvarez li pregunta el mateix que jo li he preguntat a vostè, doctor, en el senyor Cuerda, què és envellir? Ell diu, di a mi ja no me adoctrina ni Dios, per exemple, no? O una altra circumstància que diu el senyor Cuerda, no? Quan li pregunten, escolti'm, què és el millor de fer-se vell? Ell diu, doncs, que utilitzo la lupa per tot, fins i tot per llegir la lletra petita, no? Evidentment, aquí hi ha molt de sargasme i molta ironia. Així doncs que, evidentment, té tota la raó del món, depenent de, suposo, com has viscut la teva edat adulta, fins i tot la teva joventut, les oportunitats que has tingut, el teu envelliment tindrà un to o en tindrà un altre, doctor Salvà.
Efectivament, i aquest tema que vostè ha parlat ara de com cadascú ha pogut viure les oportunitats, de fet, és el que es tracta quan un es fa gran. És a dir, quan un es fa gran, el que es tracta és justament és de continuar podent utilitzar i aprofitar totes les oportunitats que se li van presentant al llarg de la vida. La vida no s'acaba quan un se jubila o quan un hi ha una edat determinada. Això no és així. La vida té és una continuïtat, és una carrera de relleus. I, per tant, cada moment té les seves oportunitats. I de l'habilitat que un té de poder aprofitar aquestes oportunitats adaptades a les seves capacitats de cada moment, d'allò esdevindrà que aquell envelliment sigui, diguem-ne, més saludable. No parlo ara només d'una salut física, sinó d'una salut també psíquica i emocional.
I tant que sí. Si em permeten, doctor Salvà, té molta pressa.
No.
Ai, moltes gràcies.
Vostè, sí.
Doncs, si els sembla, la senyora Llopis i vostè, doctor Salvà, donem pas a un oient, l'Anna de Tarragona. Avui estem tractant un tema que sabíem que era sensible, perquè malgrat alguns, desgraciadament, ja no tenim pares, sí, hi ha moltes persones que pateixen perquè el pare o la mare és una residència, o potser perquè el propi vertigen i la voràgina de la feina fa que no puguis estar tant pel pare o la mare com voldries. Així, doncs, que tenim forces trucades. El 900-630-630. Si hem començat a Cornellà amb el Jaume, ara ens n'anem cap a Tarragona, que ens espera l'Anna. Anna, Tarragona, bona tarda.
Hola, bona tarda. Bueno, em pots parlar català?
Doncs en castellà. Anna, què nos cuenta?
Però parla en català, sisplau. Què ens
explica, Anna? Digui'm.
A ver, que va a hablar, bueno, lo que dio el señor aquí, es verdad que las personas, bueno, porque si era no volví que no puedan hacer cosas, pero cuando una persona que tiene una mala tía y no puedan valerse por sí solas, uh-huh. ¿no? Y entonces, claro, a lo mejor, primero que las residencias son muy caras, eso primero, ¿no? Y no se pueden, digamos, tiene que tener todos los puntos para que se pongan unas plazas públicas, no hay tantas plazas públicas, pero luego también está en la persona mayor lo que quiere esa persona mayor. Si quiere vivir en su casa, ¿no? Si no están demasiado incapacitadas, yo pienso que sí, que está muy la seguridad de los vecinos y voluntarios, porque tú estás en el corazón, pero el Estado también tenía que poner recursos. Después, ¿no? Poner personas que vayan a la casa de estas personas mayores, ¿no? Quitarían personas del paro, por ejemplo, porque uh-huh. hay un formativo que se llama, hay sociosanitario, que de para gente que está amparada,
sí.
Tiene que tener una titulación, ¿no? Y entonces, pero bueno, no sé, el buscar otras vías que no sea la residencia. Pues la residencia te puede costar ya mismo 2.000 euros.
Doncs miri, d'això perfecte...
No sé si se m'ha entès, perquè jo
perfectament.
Penso que la llei és molt important, diguem, una mezcla de cosas, un voluntariado, una persona que, un trabajador, trabajadora, una mica de que estás personal o centro, una mica del centro de día.
Ana, ¿vostè té persones grans al seu càrrec?
No, a ver, los pares van morir, pero sí que va, a ver, aquí está la vía de Oxfil, ¿no? La vía política, que resulta que la visa pues, mala y en 2 meses va a morir.
Sí.
Y ella va en calidad de rueda. Y claro, a principio, lo que pasa, al final hasta la residencia, ¿no? ha gastado una plaza pública, pero ella no acaba de estar contenta de estar. Ella le agradaría estar a la se va a casa. Pero claro, es muy complicado, ¿no? Porque claro, todo eso tiene que costear a los fills. Buscar una persona de día y otra persona de NIT, una persona interna tampoco no es tan cabera, que se merece el suelo. Una interna tiene que ser 1.100 o 1.200 más la seguridad social, que se merece el sueldo, ¿eh?
No, per suposat. No, entenc...
La complexidad de... No sé, que el Estado también puede ayudar, ¿no?
Yeah.
A ayudar. Si hay las residencias... Que plaza también podría ayudar al Estado a que esta persona interna de donarnos no sé si me explico, donar una subvención, ¿no? Que caen a que estos diners, pero que la familia no resulte tan cas. No sé si
s'ha explicat perfectament, Anna, jo entenc perfectament el que vol dir, és a dir que, òbviament, posar, o en aquest cas, tenir una persona a casa que cuidi d'un avi són trastorns, matí, tarda i nit, i això, evidentment, és inassumible si no hi ha una capacitat econòmica molt, molt gran, primer punt. Segon punt, sí. Vostè ens comentava que poder aconseguir una plaça en una residència no és fàcil, això ho deia també la senyora
plaça
Llopis,
pública.
En una plaça pública, òbviament, pública, sí, estem parlant de plaça pública. I, bé, i les residències que no són places públiques, doncs també són cares. Anna Tarragona, li agraeixo moltíssim el seu testimoni, que vagi molt bé i una abraçada ben forta.
Gràcies, moltes gràcies, una abraçada per vosaltres també.
Gràcies, Anna, una abraçada. Adéu-siau, bona tarda. Bona tarda. Doctor Salvà i senyora Llopis, li dono pas a senyora Llopis que no l'hem sentit darrerament, doctor Salvà. El que diu l'Anna jo penso que és una radiografia clara de la situació de moltes famílies que viuen la bellesa dels seus grans d'una manera molt angoixada, és a dir, una cosa és els espots de publicitat de la televisió i una altra cosa és la realitat, que de vegades, en la majoria dels casos, desgraciadament, no es donen la mà, sinó tot el contrari.
Sí, jo crec que hi ha un sentiment, a més, a vegades, d'impotència de poder cuidar la persona perquè treballa, la teva mare o el teu pare, perquè estàs treballant, perquè tens fills, perquè tens una vida muntada d'una certa manera i en el millor dels casos que tingui diners també hi ha aquesta sensació de ara tinc que deixar el meu pare, el tinc que portar a una residència o el tinc que deixar amb un cuidador a casa. Però i això ens ho veiem nosaltres molt cada dia. Jo volia fer una puntualització. Quan aquesta senyora, que agraeixo molt la seva intervenció, deia que les residències són cares, jo voldria matitzar. Les residències tenen un cost elevat, però jo diria no són cares, perquè si veiem el que... Si dividim el que costa una plaça residencial per 30 dies... Surt que pagues al dia uns 60 euros, però amb aquests 60 euros tu no et pots anar a qualsevol altra... O sigui, en una residència et donen el llit, Et fan la higiene personal, et donen 4 menjars al dia, que normalment pots triar entre 2 plats, t'acompanyen a fer tot la teva higiene personal, et porten al llit, t'enlliten, en alguns casos et donen el menjar, fan activitats, fan fisio, tot això 365 dies a l'any. Vull dir que són molts serveis. Molts serveis, és veritat que té un cost important, però que al final necessiten molts cuidadors. El 70% dels costos d'una residència són els personals. Necessites molt personal per cuidar aquestes persones grans, bàsicament cuidadors, que es dediquen moltes i moltes hores amb uns sous que realment haurien de ser fins i tot més alts.
I tant,
alts.
I més reconeguts.
I més reconeguts, senyora Llopis. Perquè és un treball importantíssim.
És el treball que hauria de fer un fill, o que voldria fer un fill i que per raons evidents no es pot fer. L'època aquella, doctor Salvà, en el que un cuidava l'avi a casa fins que l'avi marxava, això ja no existeix, perquè aquesta sempre havia estat una tasca que havien fet les dones, històricament. Les dones ara, afortunadament, treballen. Així doncs que, esclar, la feina que fan aquests grans professionals, els auxiliars de geriatria, els geriatres, estan fent una feina que fan amb molt amor i que nosaltres, els fills, quan ens hem vist amb aquesta tessitura, que és una tessitura molt difícil prendre la decisió de que la mare o el pare han d'anar a una residència perquè no poden ser a casa, és una decisió molt complicada, doctor Salvà, home, fan una feina que no està pagada amb diners, penso.
Efectivament.
Totalment.
I de fet, intentant respondre o comentar, més que respondre, comentar el que deia l'oient, jo crec que hi ha dos fets. Un seria la situació ideal. La situació ideal seria que hi hagués una diferència, una gran multiplicitat de serveis diferents que cadascú, en funció dels seus desitjos, pogués escollir. I que, per tant, el que vulgui anar amb una residència, pugui anar amb una residència. Qui vulgui anar a casa, pugui anar a casa. Qui vulgui combinar casa amb un centre de dia, pugui anar a casa amb un centre de dia. Diferents models de residència de pisos amb serveis. És a dir, una gran diversitat de serveis i que cadascú pugui triar. Això seria l'ideal. Ara bé, la realitat actual quina és? La realitat actual és que si una persona té un grau 2 o 3 de dependència d'acord amb la llei, aquesta persona té dret a accedir, independentment del seu nivell econòmic, a una plaça residencial. I, per tant, hi haurà llista d'espera, hi haurà un període transitori perquè les places públiques estan ocupades i tardaran temps a tenir una plaça pública, però acabarà tinguent una plaça en una residència. Això és un fet, diguem-ne, positiu. Ara bé, quan parlem del que deia aquest oient, que era l'atenció domiciliària, aquí, en aquest moment, la llei el que dona dret és a tenir una certa prestació, però aquesta prestació és clarament insuficient per a persones que tenen moltes necessitats, o diguem-ne necessitats mitjanes, ja no cal que siguin moltes. I per tant, això vol dir que en aquest apartat el nostre país concretament està, diguem-ne, limitat, està poc desenvolupat, insuficientment desenvolupat. I per tant, aquells que volen que la seva opció és quedar-se a casa seva, aquesta possibilitat no la poden desenvolupar, almenys al 100%. Hi ha alguns que sí, els que són menys dependents o els que tenen altres persones que poden col·laborar en la cura. En canvi, aquells que viuen sols o que tenen necessitats més importants no ho podran fer. També haig de dir que aquí hi ha una dificultat real. No hi ha cap país, a més que jo coneixi, del món desenvolupat, d'Europa, etcètera, que doni suport tot el dia a persones que viuen a casa seva. Encara que alguns països nòrdics, segons la llei sí, a partir d'un determinat nombre d'hores diaris de necessitat de cura, en general recomanen l'atenció en un entorn més ben protegit, que és bàsicament una residència, amb els diferents models de residència que hi ha. Per tant, és veritat que en aquest moment, a casa nostra, tenim un dèficit d'atenció domiciliària. I els que fan aquesta opció, que són molta gent, doncs aquí no poden realment exercir el que és la seva voluntat. Aquest és un, jo crec que és un fet, i evidentment és un dels fets o dels eixos de treball del futur.
Clar, perquè quan una persona, allò que dèiem abans, no? Quan una persona s'ha d'ingressar a una residència, la decisió a vegades, desgraciadament, l'ha de prendre el fill o la filla, i és una decisió que invalida molt, senyora Llopis, és una decisió molt difícil de prendre, perquè una cosa és el cor i una altra cosa és el cap. És a dir, el cap t'està dient que no hi ha cap altra solució, però el cor et diu que aquella persona que ingresses a una residència saps que hi ha molt poques possibilitats que pugui tornar a casa perquè el seu estat ja és molt complicat, no? I aquest és un moment molt difícil també, senyora Llopis.
És un moment molt difícil, és un moment molt difícil per tothom. De totes maneres, crec que cada vegada més aquestes plataformes de serveis que hauríem d'anar creant, és a dir, aquesta xarxa, el que deia el doctor Salvà, que les persones, el fet d'anar a una residència no sigui el seu lloc final, que pugui ser d'entrada i sortida, és a dir, si hi ha una bona xarxa d'ajuda domiciliària, si hi ha una bona atenció domiciliària, si hi ha més tecnologia, més robòtica que es pugui aplicar a les vivendes, cases més controlades a nivell telemàtic. Tot això es podria conjugar amb que una persona vagi a una residència doncs, perquè té una caiguda o perquè té un dèficit, una malaltia durant uns mesos i pogués tornar a casa, pogués tornar a un centre de dia. Un centre de dia és un servei que es coneix poc, que s'utilitza poc i amb moltes places buides, i és un servei ideal, perquè la persona d'alguna manera va confraternitzant amb altres persones, per tant no està sola, i en canvi al mateix temps continua estant a casa seva. És evident que això, si tens una dependència, sobretot un deteriorament cognitiu molt potent, no és viable. Però vull dir, hauríem de començar a pensar que hi ha moltes altres recursos i els hauríem de poder combinar. Això és important, unes hores a casa, potser els caps de setmana a la residència, perquè els fills potser se'n van de viatge o surten, o les vacances, però hauríem de poder permetre aquestes entrades i sortides perquè també facilitarien que les persones grans estiguessin més a gust, o sigui, tinguessin més, poguessin continuar més amb el seu projecte de vida.
I perquè, òbviament, si a mesura que et vas fent gran cada vegada et tornes més taciturno, que és una expressió castellana que m'agrada molt, no? I et tornes més independent i et tanques més, perquè és així, doncs, home, quan un se'n va a viure en una residència a vegades ha d'estar convivint amb persones que no tenen res a veure amb el projecte vital, alguna cosa molt important que ha dit el doctor Salvà, no? El projecte vital que un ha tingut i el que creu que és la vida, doctor, perquè tothom és deudor de les experiències que ha tingut i bé, en una residència d'avis a vegades doncs un pot estar compartint habitació o pot compartir menjador amb algú que no té res a veure ni per bon ni per dolent, doctor Salvà, sinó amb la manera que ha entès la vida. Fa unes setmanes vam entrevistar un responsable de la primera residència geriàtrica a Espanya adreçada per la comunitat LGTBI. És a dir, hi ha moltes persones que al llarg de la seva joventut i la seva edat adulta han viscut la seva homosexualitat dins de l'armari i quan potser ja han tingut la suficient valentia i força o circumstàncies personals, no cal dir la paraula valentia, per prendre la decisió de sortir d'aquest armari, quan van a una residència han de tornar-hi a entrar. I aquest senyor, que és el responsable d'aquest geriàtric que és a Madrid, explicava que molts avis estan molt angoixats, molts avis i moltes àvies, per aquestes circumstàncies. És a dir, que el que un ha viscut pondera també la seva bellesa i quan s'hi troba potser hauria de canviar la seva ruta vital i aleshores, evidentment, ja és molt complicat, doctor Salvà.
Sí, aquest exemple que vostè posa és una mostra, diguem-ne, de la diversificació que s'està començant a produir en les característiques del món residencial. Hi ha grups de persones grans, no sé si abans n'han fet referència, que intenten veure si poden muntar-se una mena de petita residència d'un habitatge compartit entre diversos amics, justament perquè són persones que han compartit un projecte vital d'alguna manera i pensen que viuran més bé junts amb aquestes persones durant uns anys. Uh-huh. El que cal tenir en compte és que quan un es fa aquest tipus de plantejaments, de vegades es parla del concepte cohousing, doncs s'ha de pensar també en què es farà el dia que aquestes persones tinguin alguna necessitat d'atenció una mica important, per exemple, perquè apareix un deteriorament cognitiu o perquè apareix una limitació física, no? I, per tant, aquest és un exemple que vostè posava, però aquest és un altre, el del cohousing, grups de persones que s'organitzen per poder tenir una vida més similar a allò que ells havien pensat o el que han anat fent a la seva vida. De totes maneres, hi ha un aspecte que jo crec que és probablement el més difícil, que és que conforme ens hem fent grans també hem de saber entendre i adaptar-nos a les circumstàncies de la realitat nostra. Perquè si un pretén viure sempre d'una manera que no li és possible, finalment això també serà una font de, diguem-ne, d'infelicitat. I això jo sé que és molt difícil i és molt poc científic, però aquesta és una realitat. Nosaltres hem de mirar d'adaptar a cada moment les nostres particulars circumstàncies, a la realitat de l'entorn, que no sempre respon en aquella situació ideal que jo abans deia, de dir, mira, jo trobaré sempre aquell recurs o aquella combinació de recursos que és el que jo voldria, doncs de vegades no el trobaré i m'hauré d'aprendre a adaptar.
No, no, és clar. Ja diuen que la resiliència i la capacitat d'adaptació, doctor, això sap vostè millor que ningú, és sense cap mena de dubte el que diferencia les persones que poden anar cap endavant, no?
I per altra banda, perdonem que li digui, el camí que estan fent les residències avui en dia, o des de fa uns anys, és un camí que tendeix molt a reconèixer justament aquesta història de vida de cada persona i en les seves possibilitats intentar adaptar tot allò que representa la nova vida d'aquell ciutadà, d'aquella persona, dintre de l'entorn d'aquella residència, a el que aquesta persona vol, a el que desitja, a el que prefereix, a el que escolleix. Això és una manera de treballar que tradicionalment en diem atenció centrada en la persona, que en aquest moment ja forma part, diguem-ne, del model bàsic de treball de tots els centres residencials. I jo crec que això s'hi aprofundirà i serà una manera de disminuir, no dic d'eliminar, però de disminuir o de pal·liar aquesta, diguem-ne, inadaptació entre els desitjos que un té i la realitat que es troba com en una residència.
Donem la benvinguda a la Mercè Pérez Serenova, psicòloga experta en envelliment actiu, que la tenim també al telèfon. Senyora Pérez, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos, Mercè. L'està escoltant la senyora Llopis i el doctor Salvà.
Hola, Montse.
Bona tarda, Mercè. Com estem?
Ja veuen els oients de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya, de Ràdio 4. Per cert, tenim un telèfon a punt, 900-630-630. Consultes, comentaris, com ha fet en Jaume de Cornellà o la Anna de Tarragona, poden trucar i poden parlar amb aquests especialistes que veuen vostès que ells fan crowdfunding, però crowdfunding a l'hora d'ajudar les persones grans perquè tots es coneixen. Senyora Pérez, hi ha alguna cosa que a mi em preocupa de l'envelliment, que és la psicologia de l'envelliment, i perdoni'm, Jo he estat buscant informació, òbviament, sobre com una persona que es comença a fer-se gran pot entendre des d'un punt de vista de psicològic la soledat, que per mi penso que és a vegades la soledat no sonora, sinó la soledat imposada, És a dir, es parla de la soledat objectiva, de la soledat subjectiva, però la primera, que parla evidentment de la falta de companyia, fa que el 14% dels avis o de les persones grans que viuen als seus domicilis es sentin soles, perquè el que dèiem, no? Els fills estan treballant, perquè els nens estan a la universitat, és a dir, que malgrat estar a casa sentin soles. I aquesta soledat suposo que no ajuda gaire que l'envelliment o aquesta etapa de la vida sigui una etapa de la vida on hi hagi una certa tranquil·litat, no, Mercè?
Bueno, jo crec que hi ha una qüestió que hem d'anar col·locant cada vegada en una perspectiva més àmplia. I em sembla que és una perspectiva que en el poquet que he pogut escoltar la tertúlia l'anava ultraçant, no? Tu com a conductora i tant la Montse com l'Antoni. I és la idea de plantejar que cada vegada hi ha situacions que tenim molt associades a les persones grans que també viuen i pateixen persones en altres edats, com és la solitud no volguda, i després situacions que tenim poc associat al fet d'envellir, com és l'homosexualitat.
Ho dèiem ara.
Tenim una presència més gran, conforme avança la vida de les generacions, tenim doncs, una presència més gran expressada o patida de persones grans amb una opció sexual que no és la estesa, la majoritària, d'acord? Llavors, si ens centrem en el tema de la solitud no desitjada, és cert que entre les persones grans és un dels grups de la població entre els que es dona més el fet de viure sols. Això no vol dir que sigui una solitud no volguda. Fa un moment estava fent el comentari de que el procés d'envellir en relació al que poden ser minves funcionals, limitacions funcionals o limitacions cognitives, ens significa per les persones grans, també pel seu entorn, adaptacions. I per mi em sembla que aquesta seria la paraula a escriure en majúscules. Adaptacions. Com fem per adaptar-nos i com fem, a més, perquè ens puguin acompanyar o puguem demanar acompanyament o ajuda per poder-nos adaptar i emocionalment adaptar-nos. M'explico una mica més perquè qui ens estarà escoltant ara dirà bueno, aquesta senyora s'acaba d'incorporar i no acaba de... No, el que diu em sembla que és interessant però no acaba de ser molt clara. Vull dir que quan una persona gran sent que està sola, pot sentir-se sola, però no desvalguda. Uh-huh. Pot sentir-se sola, però no abandonada.
Sí, senyor.
Pot sentir-se sola, desvalguda i abandonada. O només sola i abandonada, però no desvalguda. Oi? Podríem
sí, sí.
estar d'acord.
Però escolti'm, Mercè, això que vostè m'està dient, que la felicito i m'ho apuntaré en un paper per tenir-ho clar, això li passa a una persona gran, però també li pot passar a una persona qualsevol edat, eh?
És
a dir, quan nosaltres estàvem parlant de que hi haurà un tant per cent molt important, 1,9 milions de dones, que quan facin 65 anys, és a dir, d'aquí 10 anys estaran soles, per com opció de vida, perquè estan divorciades, perquè estan vídues, o perquè no s'han casat mai, o perquè no han tingut mai parella, o no volen parella estable, es poden sentir, com vostè molt bé diu, soles, desvalgudes i abandonades. On es pot sentir sol i desvalgut, que és sota el meu punt de vista terrible, sol i abandonat, que potser és dolorós però no és tan horrible, però el que és ja per llançar coets en negatiu són les tres circumstàncies, no? Perquè si un és gran, és dependent i se sent sol, desvalgut i abandonat, home, escolti'm, això és una actitud gairebé des d'un punt de vista jurídic dolosa, com diuen els advocats, eh? Perquè
clar,
és injustíssim això.
Sí, però em permet, diguem-ne, que rebobini i tiri enrere. El que vull és que en primer terme pensem, tal com tu deies, que aquesta condició de solitud no volguda, no posem-li per ara més qualificatius,
sí.
tant la trobem, o de anem a dir la primera, la condició de viure sol, sense adjectius de dificultat, uh-huh. la trobem en les diferents etapes de la vida. Després uh-huh. ens toca veure el viure-la en les etapes de la vellesa, i sobretot de la vellesa més avançada, ens porta algunes dificultats quotidianes afegides simplement al fet de viure sol. Per exemple, doncs que tinguem algunes dificultats per funcionar en el nostre quotidià. Ara, el fet de que puguem diferenciar que el viure sol no és un desastre, ja ens fa a tots poder-nos afrontar en millors condicions. Entre d'altres coses, perquè l'amplitud del desastre és menor, i quan menor és l'amplitud del desastre també ens dona més empenta moltes vegades, o més idea de que la podrem afrontar. Per tant, per mi hi ha una qüestió que és la de poder diferenciar, i això ho saben tots els col·legues i bons amics que estan compartint aquest ratet a la tertúlia. Hem de diferenciar la idea de solitud a la idea de solitud patiment, a la idea de solitud no desitjada. I l'altra, que a mi em sembla que és molt important i no l'estem aconseguint treballar prou, és com facilitem que les persones, en els diferents trànsits que significa afrontar condicions adverses a l'envellir, podem tenir recursos, recolzament que ens acompanyi emocionalment, no únicament que ens doni resposta a la necessitat específica, sinó que ens acompanyi emocionalment. La proposta que ens feia la Montserrat Llopis de dir, escolta, les persones poden fer servir el centre de dia, o potser el cap de setmana poden fer servir un altre tipus de recurs, o potser poden fer servir un altre. Tot aquest camí, tot aquest traginar amunt i avall, requereix unes dosis d'iniciativa per part de qui ho fa, és una iniciativa que requereix acompanyament. I la solitud, per poder-la afrontar, també requereix un bon acompanyament emocional.
I tant, no, i tant. I un acompanyament emocional amb un mateix, Mercè. És a dir, perquè a vegades estem pensant que ens han d'acompanyar emocionalment els altres, però nosaltres també hem de fer una tasca d'acompanyament emocional. No sé què en pensa el doctor Salvà i què en pensa la senyora Llopis, no? Però quan la senyora Llopis em sembla que deia, o el doctor Salvà, no recordo ja, perquè tot és tan interessant que ja no recordo qui ho ha dit, que s'està tendint a que a les residències hi hagi una espècie com de bagatge curricular de cada persona que està ingressada a la residència i intentar que si aquella persona, m'ho estic inventant, doncs és fuster, hi hagi algun tipus d'activitat on aquest senyor pugui fer de fuster, o si aquest senyor, estigui inventant també, ha donat classes a la universitat, doncs pugui donar classes a la residència o pugui fer xerrades, no? És a dir, aquest aspecte curricular penso que també és molt important.
Aquesta és la idea. De fet, cada vegada més les residències s'estan transformant i estan demanant que, i estan aconseguint que aquestes persones segueixin construint la seva història de vida. És a dir, el seu projecte de vida és el que ha de continuar, encara que visqui visquin en una residència. I això es pot fer amb persones que cognitivament estan bé, però també hi ha eines per aconseguir que persones que tenen deteriorament cognitiu puguin demostrar d'alguna manera amb algunes eines de validació del dementia care mapping i tal, que puguin demostrar què és el que necessiten, què és el que poden fer o què poden fer els professionals per ells per continuar construint la seva història de vida. Això és molt important, perquè fa que cada dia t'aixequis amb unes ganes de viure, amb un motiu per viure. I això amb les persones grans que estan institucionalitzades és importantíssim.
I tant que sí. I tant que sí. Només 2 minuts i arribarem al punt just de les 5 de la tarda. Doctor Salvà, Mercè i senyora Llopis, hi ha alguna cosa que també he trobat jo avui tafanejant informació per fer aquesta tertúlia? I és que el 22% de les persones grans, Mercè i doctor Salvà, pateixen per no patir mal o per no posar-se malalt, sinó per estar sols. Un 22% és una xifra elevada, Mercè.
Sí. El que em sembla que ens posa sobre la taula aquesta xifra és un desgavell entre un avenç, que és que cada vegada, i considerem que és un avenç, podem viure més anys i amb unes condicions de salut i d'autonomia funcional més allargades a la vida, però potser no vivim en unes condicions que estiguin prou sintonitzades en quin és la sintonia, diguem-ne, la música, l'allegro andante o l'allegro manontropo, els valors del nostre entorn, no?
Però això no creieu que és una... Perdona, això no creieu que és una realitat que pot passar a qualsevol edat? Que cada vegada som més individualistes? Que cada vegada tendim a fer les coses més sols? Jo tinc unes notes que he portat, que el 2050 el 25% de les dones no hauran tingut fills. Moltes d'aquestes ni tan sols viuran en parella. Per tant, hauran optat per viure soles d'una forma molt individualista. Les noves tecnologies ajuden a... la informàtica, tot això fa que la gent sigui molt més sola a qualsevol edat.
Sí, i molt més lliure fins i tot. L'altre dia llegia un reportatge interessantíssim sobre la estigmatització a la dona que no ha volgut tenir fills, no? Clar, durant molt de temps i en altres èpoques de la nostra història el dels avis se n'encarregaven les mares, Mercè i doctor Salvà, és a dir dels avis, de les persones grans s'encarregaven les mares. Ara la dona, òbviament, està en el mercat laboral com no pot ser d'una altra manera i moltes d'elles hi hem optat per no tenir fills. Així doncs que quan un opta per no tenir fills, opta també a vegades per no tenir una família ad hoc, no? I el no tenir una família ad hoc, doncs també les sortides són diferents. Doctor Salvà, que no el sentim. Alguna cosa que ens vulgui comentar, perdoni.
Volia justament dir una cosa, perquè tot això que estan comentant, que estic totalment d'acord amb el que deia la Mercè, no? Però hi ha un fet que potser oblidem, no? I és que totes aquestes dificultats, reptes, de vegades problemes, neixen d'un fet que és extraordinàriament positiu. I és que tenim moltes més possibilitats de viure molts anys i de viure bé. I, per tant, aquest és un fet positiu. Ara, què passa? Que aquest fet que és positiu, de vegades es troba en una societat en què hi ha desajustos per expressar aquest fet de l'envelliment. I aquests desajustos tenen que veure amb com la societat evoluciona. És a dir, la família d'avui no és la d'abans, i, per tant, avui ens trobem moltes persones grans, que és un èxit de la nostra societat, ens trobem amb diferències d'organització i de models familiars. I la societat en si mateix també és diferent. I el treball, i la feina, i la família, tot és diferent. I, per tant, jo crec que la Mercè parlava una mica d'això, doncs el que hem de fer és veure com tota la societat es fa conscient de que ha de ser una societat per totes les edats i en la que hem de conviure tots, amb cadascú amb les seves necessitats, gustos, dificultats, etc. I aleshores a veure com això ho anem ajustant. Ara, evidentment, hi ha desajustos, i el desajust de quan una persona gran, a més, li apareixen problemes de discapacitat cognitiva o física, de necessitat d'altres persones, aquest realment és molt rellevant. Però la major part de persones grans són persones grans que són autònomes, que són funcionalment capaces de mantenir-se a casa seva, i per tant el que hem de fer és ofertar el màxim de recursos possibles per ajudar a combatre aquests desajustos. Se m'acut ara, per exemple, que nosaltres dissenyem programes de promoció de l'envelliment saludable, doncs sempre incloem elements, aspectes de com augmentar, de com millorar la xarxa social, de com interaccionar al barri, de com participar més. Hi ha persones que poden modificar, fins i tot a edats avançades, determinats comportaments o hàbits de vida que poden fer que s'ajustin millor a les circumstàncies d'aquell moment.
Doctor Salvà, què dir després del que ens ha comentat? No sé si la senyora Llobis vol dir alguna cosa, acomiadarem ja a la Mercè. Mercè, alguna cosa per dir-nos abans d'acomiadar-la, perquè la Montserrat la tenim aquí a l'estudi, vostès per telèfon, abans de dir-li adéu, algun apunt més que vulgui afegir del que ha dit el doctor Salvà?
Sí, em sembla que hi ha una cosa que podem ahondar en aquesta línia i que dona estris als nostres oients, que és pensar que no es tracta únicament de que ens donguin recursos, sinó de que ens donguin peces, perquè les persones quan envellim construïm els recursos. Jo en aquest sentit apunto a projectes com el que, per exemple, s'ha fet a la ciutat de Barcelona, on hi ha semblants a altres ciutats del món, que s'intitula Soc gran i què, i convido els radioients a que puguin entrar al web i veure-ho, que és un tipus de projecte que ajuda a trencar, a desmuntar estereotips respecte al que significa envellir i fer-se gran. I és desmuntar estereotips des de les pròpies persones, com envellim i quan envellim, i també envers els altres. Jo, és un tema que vaig treballar bastant a bastament en el meu doctorat, i la veritat és que vaig trobar que moltes vegades la manera com nosaltres parlem, tots plegats, des dels mitjans, també des dels professionals, també des dels investigadors, pot obrir finestra a oxigen, no dic a canviar el món idealistament, ho estic dient, no per res.
Entenem.
Però a canviar, diguem-ne, a posar oxigen amb algunes estances, si seguim amb la metàfora de finestres i estances, que estaven molt carregades de foscor, d'acord? Penso que la idea de que les pròpies persones puguin ser més agents de les seves vides, no menys té per res, ni retreu cap responsabilitat a la societat ni a l'Estat en termes de serveis del benestar, però ens col·loca com a sers humans i com a ciutadans amb un reconeixement de competències i capacitats que ens sembla que l'hem de respectar i promoure a totes les edats de la vida.
Doctora Pérez Celanova, psicòloga experta en envelliment actiu, gràcies per la seva passió, que tingui una bona estança i moltes gràcies per atendre'ns.
A vosaltres.
Gràcies, doctora. Adéu-siau, bona tarda. Adéu. 3 minuts i arribarem al punt just de les 5. No vull acomiadar el doctor Salvà encara, però hi ha un tema que m'interessa molt, Montse, ja gairebé pel final. Un estudi de la seva associació d'ACRA, de l'associació de la qual és directora, determina que una pauta farmacològica ajustada a les necessitats dels usuaris, unida a una millor nutrició i hàbits de vida, fa possible disminuir en un 6% el número de persones que pren aquesta medicació. I, òbviament, si és una població geriàtrica i es troben en aquestes residències, aquesta pauta també ajuda a que, vostè ha dit abans una paraula molt interessant, institucionalització, que estan institucionalitzats, doncs que no estiguin tan medicalitzats, també, no?
Sí, aquest estudi va néixer, a més és dels primers que s'ha fet a nivell mundial, va ser un estudi sobre 1.000 persones que es van agafar a l'entrar en una residència al cap de 6 mesos i al cap d'un any. Es van analitzar els medicaments que prenien durant aquest temps i es va descobrir, contràriament a el que es pensava, que la gent quan entra en una residència pren menys medicació que quan està a casa seva. La pren de manera més equilibrada i qualsevol medicació que tingui a veure amb els hàbits alimentaris, amb els bons hàbits alimentaris, fa reduir aquesta medicació justament i millora la qualitat de vida d'aquestes persones. Per tant, amb això tenim dues coses. Que les residències es menja bé, es menja amb els nutrients que calen, i que això serveix perquè aquesta persona deixi de prendre tants medicaments, amb un 6%. Realment és això.
Una bona notícia. Doctor Antoni Salvà i Casanovas, alguna cosa que no haguem dit i que vostè vulgui apuntar, ens queda un minut.
No, bé, jo crec que potser l'últim que he assenyalat abans és que l'envelliment és una cosa positiva, i una altra cosa és que les persones tenim també una part de responsabilitat en el que serà el nostre fer-nos grans,
sí,
i el que serà el nostre propi envelliment.
Sí,
i per tant, assumim, la doctora Mercè Pérez Celanova ho assenyalava, assumim també aquesta capacitat que tenim de nosaltres prendre decisions, modificar els nostres hàbits, tant des del punt de vista físic com des del punt de vista social, perquè des del punt de vista, si ara avui haguéssim parlat de l'exercici físic o de l'alimentació saludable, ens haguéssim trobat amb coses similars, doncs també nosaltres tenim una part, diguem-ne, important a dir...
De responsabilitat.
De responsabilitat, adaptant els nostres comportaments, sense que això en cap moment tregui la responsabilitat de les administracions per ofertar les eines, els instruments que ens permetin a nosaltres doncs continuar visquent el millor possible.
Moltes gràcies, doctor Antoni Salvà i Casanovas, director de la Fundació Salut i Envelliment de la UAP. Fins aviat i que tingui un bon any.
A disposició. disposar.
Gràcies. Senyora Llopis, gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies per invitar-nos.
A vostè. Directora General de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, gràcies per la seva tasca. Felicitats.
Gràcies.
Fins aviat. 20 segons i arribarem al punt just de les 6 de la tarda. Després de les notícies, conversarem amb Oriol Escolies, president de Projecte Home. Demà, concert solidari de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya per la recollida de fons pel projecte contra la droga, tan necessari ara més que mai. I moltes més coses. Es queden? Vinga, va, som-hi. Fins ara.